Bon dia. Un problema estructural talla el viaducte dels túnels de Bracons des d'aquesta passada matinada.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Van avisar ahir a la nit, ahir a mitjanit, de que havien vist que hi havia com un fondall, no és ben bé un esvoranc és com un forat, és com un fondall, i clar, van dir, a què ve això, no? Per què s'ha produït això? Llavors, per precaució, ens van avisar que tancarien. I aquest tram d'aquí el tanquen només aquest trosset, perquè passa per sota el viaducte, i per tant, per si un cas, per precaució, es van demanar tallar això.
Són declaracions de fa pocs minuts als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió de l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, referent a aquest problema estructural que, com bé escoltàvem, s'ha detectat aquesta darrera matinada. En total, hi ha 20 quilòmetres tallats a la C-37 des de la Vall d'en Bas fins a Torelló, passant pels túnels de Bracons. S'han tallat els dos sentits de la marxa de forma indefinida, així com també la carretera que passa just per sota aquest viaducte. Fins i tot, segons l'empresa de transports de viatgers Teisa, el tall podria arribar a durar tot aquest cap de setmana. Actualment, tècnics i enginyers estan treballant sobre el terreny per tal que la carretera es pugui reobrir i tornar a la normalitat. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans d'escoltar la veu dels protagonistes, repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 28 de juny de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
La policia municipal d'Olot ja ha interposat 130 denúncies a conductors de patinets elèctrics. Des de l'entrada en vigor de l'ordenança, al mes de febrer, hi ha hagut 10 accidents on s'hi ha vist implicat aquest tipus de vehicles. La façana de l'església de Sant Esteve recuperarà 3 figures a partir de la setmana vinent. La primera que es col·locarà serà l'escultura de Sant Esteve i es preveu que divendres vinent ja estigui instal·lada. L'Agència Catalana de l'Aigua subvenciona amb 93.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. Aquests fons hauran de servir per millorar la infraestructura d'abastament d'aigua del municipi. El llibre respectuós és la proposta que representarà la Fira del Llibre Conscient i Local de les Preses. Enguany, la fira serà al setembre i la programació serà totalment innovadora i diferent. En matèria també cultural, el Festival Harmonia busca ser inclusiu per a tots els públics d'edats. El dissabte tindran lloc diverses actuacions per part d'artistes emergents, però també grups de molt renom en el panorama musical català, com Stay Homes, Figa Flaues, Ginestà, Triquell i Lil Dami. En esports, la Copa Catalunya canvia de format per a la propera temporada. La Federació Catalana de Futbol ha aprovat una unificació de la Copa Catalunya Absoluta i Amateur. Els representants garrotxins seran la Unió Esportiva Olot i la Penya Esportiva Montagut. També en futbol, però de manera més festiva, arrenca la segona edició de la Joventut Sant Pere Màrtir League amb una dotzena d'equips participants. La competició de futbol 7, que ha començat aquest dijous, se celebrarà tots els dijous de juliol al camp de futbol del Pic del Bac. I el grup de dones de Sant Feliu bateja la pista poliesportiva amb un nom en majúscules, el de Quima Casas. L'alcalde Artur Colomer considera que és molt important que les administracions facin un esforç perquè hi hagi més noms de dones als espais públics. I tancarem l'informatiu d'aquest divendres parlant de la professionalització cada cop que és més present en el món del piercing. Avui, precisament, en el Dia de les Persones, es documenten i es fixen més en allò que es volen fer i es volen assegurar que el lloc on es vagin a fer-se un piercing tinguin en compte la higiene i la seguretat. Precisament avui és el Dia Internacional del Piercing.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Aquest divendres ha entrat en vigor el canvi en la situació de sequera al sistema Ter Llobregat, reculat de la fase d'excepcionalitat a la fase d'alerta, com va aprovar el govern la setmana passada a causa de les pluges de les darreres setmanes. Per la seva banda, Balcells aposta per reforçar la prevenció i avisar abans els Mossos si es preveu un aldarull a un centre sanitari. El conseller de Salut ha mostrat la seva preocupació davant les agressions de les últimes setmanes a professionals. Una cinquantena de contribuents acumulen un deute de més de 83 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya. Al capdavant de la llista d'autors hi continua l'empresa Play Badalona S.A., antiga propietària d'un bingo a Badalona. Desarticulen una trama de pederàstria que cometia agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials. La investigació permet detenir 16 depredadors sexuals i identificar 11 víctimes. A la pàgina internacional, en política, Meloni justifica l'abstenció a von der Leyen per respecte a les posicions dins la seva majoria de govern. La dirigent italiana considera un error l'acord pels alts càrrecs perquè no respecta la voluntat de la ciutadania segons el seu criteri. I als Estats Units, Joe Biden entoma els atacs de Donald Trump amb veu ronca i entre bancs en el primer debat televisiu per a les presidencials del país. El republicà acusa el president dels Estats Units de minar la reputació del país.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor avui pot afluixar un grau o dos, poc ho notarem. Dia de sol, de ressol, de núvols prims, de calitxa, pols amb suspensió africana, que ja va arribar ahir. I de fet ahir la temperatura va pujar fins als 34 graus, la temperatura més alta, a Olot, al Lluçanès, on també de nit van tenir de les més fresques, al voltant dels 13 graus. També es va arribar als 34 graus a Calldetenes, a la comarca d'Osona, 31 graus a la Vall d'en Bas, 31 graus a Banyoles o 33 a Girona. Doncs bé, avui també molta calor, aquestes màximes de 30-32 aproximadament. No previen cap tempesta, cap nuvolada important. De fet, ahir tampoc va arribar a ploure. I bé, doncs un divendres que ens portarà un dia d'estiu, però amb aquesta temperatura lleugerament més baixa de dia. Pot ser que de nit, en canvi, pugui pujar de matinada un parell de graus, unes nits que ja no són tan fresques com a principi de setmana. I el cap de setmana ens portarà un canvi que arribarà al llarg del matí i migdia d'aquest dissabte amb alguns ruixats a l'interior i al sud. La temperatura baixarà, especialment de dia, notarem que de dia pot baixar més de 5 o 8 graus, per tant, refrescada important, i tempestes que entre el migdia, primer o la tarda, podran ser abundants a l'interior, a la comarca d'Osona potser més de 30 litres per metre quadrat, en general pluges que puguin deixar de 5 a 20 litres aproximadament, però cap a la Costa Brava poca pluja, sembla que aquí quedaria una mica al marge de la situació de tempestes. Cap a la tarda o vespre, final de tarda i vespre, aquestes tempestes marxaran, a la nit ja no plourà, i de fet diumenge tornaria a fer sol, però amb aquesta temperatura clarament més baixa.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 28 de juny de 2024, dia marcat per als talls de túnels a Bracons. Des d'aquesta matinada, la circulació en aquest tram està totalment tallada a causa d'un problema estructural en la part del viaducte, en el carrer El Sentit a Sant Esteve d'en Bas. En total, hi ha 20 quilòmetres tallats de la C-37, evidentment des de la Vall d'en Bas fins la connexió amb Osona, en concret a Torelló, passant pels túnels a Bracons. S'han tallat els dos sentits de la marxa de forma indefinida, així com també la carretera que passa just per sota el viaducte. Segons fins i tot l'empresa de transports de viatgers Teisa, a través de les seves xarxes socials, han informat que el tall pot arribar a durar tot aquest cap de setmana. Actualment, tècnics i enginyers estan treballant sobre el terreny per tal que la carretera es pugui reobrir i tornar a la normalitat. Ens porta a l'última hora el nostre company Gerard Puigdemont.
Des de 11:45 de la nit d'aquest dijous, la circulació als túnels de Bracons està tallada a causa de desperfectes al viaducte d'entrada al primer túnel venint de la rotonda de Sant Esteve Esteve d'en Bas. El carril dret venint de Vic, just sobre el viaducte que passa per la G5273 a l'alçada de Can Trona, presenta danys superficials a l'asfalt. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas se'n van assabentar la nit passada i de seguida van tallar el tros de carretera secundària que va del trencant de Joanetes fins al veïnat de Can Trona. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
Van avisar ahir a la nit, ahir a mitjanit, de que havien vist que hi havia com un fondall, no és ben bé un esvoranc és com un forat, és com un fondall, i clar, van dir, a què ve això, no? Per què s'ha produït això? I llavors, per precaució, ens van avisar que tancarien. I aquest tram d'aquí el tanquen només aquest trosset, perquè passa per sota el viaducte, i per tant, per si un cas, per precaució, es van demanar tallar això.
En total són 20 els quilòmetres tallats de la C-37 des de la Vall d'en Bas fins a Torelló, inclòs Sant Andreu de la Bola, passant pels túnels de Bracons. Aquest matí, enginyers i responsables de diversos àmbits han analitzat els desperfectes. Mentrestant, els conductors que passaven per la zona han hagut d'agafar vies alternatives. Alguns veïns de la vall patien per les conseqüències que pot tenir el tancament d'aquesta via. Un exemple és la Dolors Masdeu.
Bueno, fatal, nosaltres tenim una casa de turisme rural anant cap a Coll de Bracons. Els clients em venen de Manresa, que jo no vull ni imaginar, per arribar aquí per bon hora han de passar. Tot un caos, vale? De cop i de volta, que dius, ostres, no, i ara què fem? Per això estàvem preguntant també als Mossos, aviam quines alternatives hi havia.
Ara per ara no se sap fins quan romandrà tallat el viaducte d'accés a Bracons. Els conductors que hagin d'anar cap a Osona o que vinguin de la comarca veïna tenen com a opcions agafar altres vies principals, com per exemple l'N260 direcció Ripoll i un cop allà agafar la C-17 cap a Vic, o bé la C-63 direcció als pobles de la Vall d'Hostoles i agafar la C-25, l'eix per Santa Coloma de Farners. Tot i que ara el problema no ha estat pròpiament als túnels de Bracons, alguns veïns de la zona els preocupa les contínues incidències que presenta aquesta via.
Ara hi havia un tema de filtracions d'aigua, o sigui, el que eren els túnels, i ens preocupaven relativament. Però esclar, si estem parlant del viaducte, el viaducte és una estructura molt més greu, molt més important, i és un tema d'enginyeria, no sé l'afectació que hi ha o no i el temps que pot durar.
La incidència ha generat problemes a conductors, camioners i també a les línies de Teissa. Més de 6.000 vehicles passen cada dia pels túnels de Bracons. Segons el Departament de Territori, aquesta incidència s'ha trobat en el marc del miler d'inspeccions anuals que porten a terme des de la Generalitat. La darrera inspecció d'aquest tipus en aquesta via va ser el 2020 i els resultats van ser satisfactoris.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes, evidentment, molt pendents del tall als túnels de Bracons. Com sempre, n'informarem al moment els butlletins informatius de Ràdio Olot i Minut a Minut a través de les xarxes socials i el portal web garrotxadigital.cat. Seguim amb temes de mobilitat, en aquest cas a Olot, on la policia municipal ja ha interposat 130 denúncies a conductors de patinets elèctrics. Des de l'entrada en vigor de l'ordenança al mes de febrer, hi ha hagut 10 accidents on s'hi ha vist mínim implicat un d'aquest tipus de vehicles. Des de la policia municipal admeten que fins i tot hi ha reincidència en persones sancionades. Reconeixen que el perfil majoritari d'usuaris són persones joves i que l'ús del patinet elèctric va en auge.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Des del mes de febrer, que a Olot la circulació de patinets elèctrics està sota el paraigües d'una ordenança que regula el seu ús especialment al centre de la ciutat. Abans de sancionar, es va començar una campanya informativa que ara ja s'ha convertit en denúncia. En total, des de l'inici de la regulació de circulació de patinets elèctrics, s'han sancionat a 130 persones, algunes d'elles més d'una vegada. Si analitzem especialment la zona del nucli antic, s'han interposat un total de 46 denúncies. Unes xifres que ha repassat el sergent de la policia municipal d'Olot, Albert López, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Des del febrer fins a l'actualitat tenim un total de 130 denúncies per infraccions relacionades amb vehicles de mobilitat personal, de les quals 46 d'aquestes infraccions han estat sancionades el que és la zona del nucli antic. Les principals infraccions que es cometen amb aquest tipus de vehicles de mobilitat personal són les de portar el conductor no portar el casc o circular més d'una persona amb un vehicle de mobilitat personal.
Des del cos de la policia municipal d'Olot també han explicat que des del febrer hi ha hagut 10 accidents on persones que conduïen patinets elèctrics s'hi han vist implicades.
10 accidents amb vehicles de mobilitat personal que hi ha hagut implicats, que estan implicats en accident, i tenim aquestes dades de moment, des del febrer fins ara.
A banda de les xifres de sancions i accidentalitat, des de la implementació d'aquesta regulació dels coneguts com a vehicles de mobilitat personal, a Olot hi ha hagut un auge d'usuaris de patinets elèctrics, una tendència que, segons el sergent de la policia municipal, va a més.
Normalment sempre tenim que va a alça, perquè hi ha més usuaris que utilitzen aquest tipus de vehicle. I al haver-hi més usuaris, també hi ha més accidentalitat, ens trobem amb més tipus d'accidents. Després, un cop arribem a final d'any, sí que podem fer un resum de com ha anat l'any, a veure quants vehicles hi trobem implicats.
El necessari per conduir un patinet elèctric i complir amb la regulació és tenir mínim 16 anys, circular en vies on la limitació màxima sigui de 30 km/h, circular una sola persona i també, evidentment, amb casc. No és permès superar els 25 km/h, circular dues persones en un mateix BPM, ni utilitzar auriculars, entre altres restriccions. També a la capital de la Garrotxa, la façana de l'església de Sant Esteve recuperarà tres figures a partir de la setmana vinent. La primera que es col·locarà serà l'escultura de Sant Esteve. També es recuperaran les figures de Santa Sabina i Sant Valentí, que com la de Sant Esteve van ser enderrocades i destrossades durant la Guerra Civil el juliol del 1936. Es preveu que els treballs de la instal·lació de la primera figura acabin divendres vinent, informa Natàlia Moreno.
Olot vol recuperar les figures dels tres sants que van presidir la façana de l'església de Sant Esteve fins que van quedar destruïdes durant la Guerra Civil. Amb la voluntat de recuperar el patrimoni artístic de la façana, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura ha tirat endavant una iniciativa que ha permès enllestir la rèplica de l'estàtua de Sant Esteve. L'escultura, fet al taller d'imatgeria religiosa de l'art cristià d'Olot, serà la primera a instal·lar-se al temple i han obert una campanya per rebre donatius per fer les figures de Santa Sabina i Sant Valentí. Les tres imatges originals van ser enderrocades i destrossades el juliol del 36 i només se'n van poder recuperar els caps i petits fragments. L'historiador i membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve és Joan Salaplana.
Hi havia hagut tres imatges que van desaparèixer el 36, però vàrem creure que no calia tornar a posar aquelles mateixes imatges, entre altres motius, perquè des d'un punt de vista artístic no eren especialment reeixides. Vàrem creure que el que havíem de fer era agafar tres escultors contemporanis, a més dels tres olotins.
La primera figura que s'instal·larà serà la de Sant Esteve, que fa 3 metres, pesa 220 quilos i està feta de fibra de vidre amb una estructura d'acer armat. La setmana que ve, del 2 al 5 de juliol, preveuen fer els treballs de neteja del suport de pedra i d'instal·lació dels punts de suport, subjecció, col·locació i ancoratges.
Aquesta primera està a punt de posar, la posarem la primera setmana de juliol. El dia 1, que és dilluns, no ho fem per al mercat, però el dia 2 ja posant la bastida i en principi del 2, que és el dimarts, fins al divendres, que és el dia 5, està previst que durant aquests dies hi hagi temps per posar la bastida, per col·locar la imatge.
L'església de Sant Esteve d'Olot va ser declarada l'any 1993 com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat. Una església que ara recuperarà tres figures característiques destruïdes per una guerra de fa gairebé un segle.
D'Olot marxem cap a Sant Feliu de Pallerols, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha subvencionat a l'Ajuntament del municipi amb 93.000 euros. Aquests fons hauran de servir per millorar la infraestructura d'abastament d'aigua del poble. Els punts d'actuació seran la plaça del Firal i de l'església i també el nucli urbà Pere Ubach.
Com molts altres pobles de la Garrotxa, Sant Feliu de Pallerols té problemes de fuites d'aigua. Per fer-hi front, l'Agència Catalana de l'Aigua ha subvencionat a l'Ajuntament amb més de 93.000 euros per tal de millorar la infraestructura d'abastament d'aigua del poble. L'objectiu és substituir canonades de fibrociment per d'altres amb materials moderns i segurs a la plaça del Firal i de l'Església, a més d'una altra actuació per identificar els punts de la xarxa on hi ha pèrdues d'aigua i la seva reparació, per evitar el malbaratament i aconseguir que la xarxa sigui més eficient. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, tenen un problema en aquest sentit.
A Sant Feliu tenim un problema d'infraestructura sobre aquesta xarxa d'aigua i hem d'anar-hi invertint. Ja és un tema que també ens ho porta a través directament del SIGMA, que tenim un pla director. En principi és per reformar, està previst més la zona del centre, la zona del Firal i el Pla de l'Església, que ja són punts de fa moltíssims anys que no s'hi han fet inversions i ara sí que i arran de la sequera, que es van moure totes aquestes subvencions de l'ACA, doncs ens hi vam adherir i hem de començar-hi, doncs, a també destinar-hi recursos.
Colomer assegura que els treballs aniran per fases i a mesura que vagin avançant valoraran si en cada cas és millor restaurar les instal·lacions actuals o substituir-les per altres de noves.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, el llibre respectuós és la proposta que representarà la Fira del Llibre Conscient i Local de les Preses. Enguany la fira serà al setembre i la programació serà totalment innovadora i diferent. Júlia Roca.
El proper 14 de setembre arrenca la tercera edició de la Fira del Llibre a les Preses. Enguany s'han presentat tres cartells per representar la imatge de la Fira del Llibre Conscient i Local 2024. El llibre respectuós, un camí a seguir, lloc conscient, són els noms de les tres propostes en mans de la il·lustradora Marina Dalbàs. Els tres cartells han estat molt votats i aquest dimecres 26 de juny el llibre respectuós ha aconseguit proclamar-se l'opció guanyadora. Això ens ho explica Marina Dalbàs, la il·lustradora dels tres cartells.
No tenia ni idea de com aniria, no sabia, altres anys tampoc havia preguntat com havia anat a nivell de votacions, no tenia com referències d'altres processos semblants, llavors no m'havia fet cap idea de com podia anar i bueno, estic molt contenta perquè he vist que ha votat força gent i a més ha quedat com molt repartit entre les tres propostes, vull dir que entenc que han agradat més o menys per igual les tres, llavors estic contenta com ha anat.
Com cada any, l'objectiu de la Fira del Llibre Conscient i Local és barrejar la literatura amb activitats per tots els públics. La programació d'enguany és totalment innovadora i diferent, amb activitats i tallers al llarg de tot el dia, signatures amb escriptors i escriptores, un vermut musical i un concert final.
Bueno, a nivell de programació sempre canviem, no repetim. També innovem a nivell de la cloenda final, que sempre busquem que sigui així un acte més mogut o més... L'any passat vam fer poesia visual i aquest any fem un concert amb Plou i fa sol, que també ens fa molta il·lusió que vinguin, i també són en certa manera també escriptors.
El programa encara no està del tot detallat, però de ben segur que serà un dia diferent i innovador per combinar la lectura amb la diversió.
Abans dels esports, una mica de música, perquè avui, oients de Ràdio Olot, comença el Festival Harmonia de les Planes d'Hostoles.
M'amago sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te, i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba...
Quan un Festival Harmonia, entre altres, com escolteu de fons, hi actuaran els Figaflowers, Stay Home, Ginestar, Triquell i Lil Dami, entre molts altres grups. Precisament un Festival Harmonia que busca ser inclusiu per a tots els públics i edats. El festival acabarà el diumenge amb una actuació gratuïta de The Funk Power Station a partir de les 12 de la nit.
Tan amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
Ens dona tots els detalls el nostre company Òscar Gravolosa.
A les Planes d'Hostoles avui es posa en marxa el Festival Harmonia. Durant el cap de setmana s'hi podran veure diversos artistes i grups de renom com Stay Homes, Figaflowers, Ginesta, Triquell i Lil Dami, entre d'altres. Tot i això, el festival també busca actuar com a plataforma per promoure el talent emergent. El director del festival, Pau Sanpietro, ens en parla.
Faria especial esment en que hi haurà unes actuacions d'artistes novells, tot dones, aquest any hem volgut oferir una oportunitat a gent completament novell, inclús que no ha pujat a un escenari, i serà el punt d'acomiadament del festival de dia, donant pas als concerts de nit.
Sanpietro afirma que la inclusivitat és un factor molt important per al festival. No només pretenen acomodar tothom independentment de la seva condició, sinó que també busquen que públics de totes les edats hi puguin participar. Per assolir aquest objectiu, el dissabte tindrà lloc l'Harmonia Kids.
És un festival de dia completament familiar i inclusiu, amb tot de tallers, activitats, espectacles, circ, en fi, un fotiment d'activitats per no deixar a ningú sense una activitat apropiada a la seva edat o la seva condició.
Per concloure el festival, el diumenge a les 12 tindrà lloc l'actuació de The Funk Power Station, on tothom qui vulgui podrà assistir de forma completament gratuïta.
Solucions i no problemes.
L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant de la Copa Catalunya, que canviarà de format a partir de la pròxima temporada. La Federació Catalana de Futbol ha aprovat una unificació de la Copa Catalunya Absoluta i l'Amateur. Això permetrà als equips de categories territorials tenir l'oportunitat de competir contra equips de divisions més altes. Daniel Puigbert.
La Federació Catalana de Futbol reestructura la competició de la Copa Catalunya. Els clubs federats han aprovat aquesta reestructuració a l'Assemblea General Ordinària, on de cara a la pròxima temporada s'unificarà el format en futbol masculí de la Copa Catalunya. Això suposa que els campions de grups de categories territorials d'aficionats, així com els de categories estatals, competiran en aquesta competició de la temporada 2024-2025. De fet, a la Garrotxa hi tindrem dos representants. Per un costat, la penya esportiva Montagut, que ha quedat campió de quarta catalana i disputarà la primera eliminatòria l'1 de setembre. On començaran a entrar els equips de categoria estatal és a la quarta eliminatòria de tercera federació cap amunt. La Unió Esportiva Olot jugarà l'eliminatòria com a campió de tercera federació i nou equip de la quarta categoria estatal a l'octubre. Les eliminatòries seran a partit únic entre equips de diferent categoria, si és possible, i el camp de l'equip d'inferior divisió.
També en futbol, no de manera oficial, però sí de manera lúdica, arrenca la segona edició de la Joventut Sant Pere Màrtir League amb una dotzena d'equips participants. La competició de futbol 7, que ha començat aquest mateix dijous, se celebrarà tots els dijous de juliol al camp de futbol del Pic del Bac. Enguany també ha augmentat el nivell dels equips.
La primera edició de la Joventut Sant Pere Màrtir League va ser tot un èxit. Amb 12 equips participants i amb un camp amb un bon ambient de futbol, des de l'organització van decidir tornar-lo a fer. Enguany, la segona edició té l'objectiu de seguir la mateixa línia que l'any passat, amb algun canvi i novetat respecte a la decoració i la normativa. Aquest dijous, els 12 equips participants han competit ja en la primera jornada i aquest divendres es durà a terme la segona per motius de comprimir horaris. Un dels organitzadors d'aquest torneig de futbol 7 és Ferran Falguera.
Molt de jovent d'Olot, sobretot els dijous, que la gent diu que no sé gaire què fer, doncs vaig allà i és un punt de retrobament que ens va agradar molt. Una de les coses que ens va agradar més, deixant a part el tema esportiu de l'any passat, va ser que moltes colles d'amics que van fer equips i tal deien, hòstia, ens era impossible trobar un dia per quedar tots. I el torneig aquest va ser com un motiu de dir, mira, doncs aquest dia ja tenim l'obligació de venir aquí i després s'anaven a sopar o sopaven aquí, però bueno, es veien els 10-12 de la colla, de l'equip de futbol o així, i es trobaven i tots ens agrada.
Dels 12 equips participants, només n'hi ha dos que no hi eren l'any passat. D'aquesta dotzena d'equips, dividits en dos grups, només en passen 4 de cada grup i després es juguen les eliminatòries. Pel que fa al funcionament, s'inclou la targeta blava, on el jugador al qual se li mostri haurà de seure durant 5 minuts, però en podrà entrar un altre en el seu lloc. Segons Falguera, el nivell dels equips augmentarà respecte a l'edició anterior.
S'han apuntat, veient l'any passat, equips de molt de nivell. Ja. S'han apuntat, respecte a l'any passat érem 12 equips, 10 repeteixen, vale, vol dir que hosti, va anar molt bé, i hi ha dues incorporacions noves, dos equips nous, que aquests equips, jo pel que sé, vale, que he mirat els que s'han apuntat i així, ja estan de nivell. Vale. Hi ha jugadors que jo conec que estan jugant a dalt, vull dir que jo crec que hi haurà nivell aquest any com l'any passat, I ja està, la intenció és aquesta, que vagi bé i que s'ho passi bé la gent.
Els partits es jugaran cada dijous de juliol, a excepció d'aquest divendres i les semifinals i final, que es disputaran el 26 de juliol. El guanyador rebrà un premi de 1.200 euros i el segon classificat de 600. Tots els partits estaran arbitrats per àrbitres del Consell Comarcal de la Garrotxa.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest divendres, parlem d'un nom amb majúscules de l'esport de casa nostra, com és el nom de Quima Casas, un nom de Quima Casas que ara estarà a la pista poliesportiva de Sant Feliu de Pallerols. L'alcalde, Artur Colomer, considera que és molt important que les administracions facin un esforç perquè hi hagi més noms de dones als espais públics. Guillem Guardiola.
Des del 1975, en una pujada a la salut que la garrotxina Quima Casas no ha parat de córrer. I no només això, el llegat esportiu que ha deixat l'atleta en proves de llarg recorregut és un dels més valuosos de la comarca. Sense anar més lluny, Casas va completar fa ben poc, el mes de març, la Marató de Barcelona, essent l'atleta federada més gran present a la prova i aconseguint l'or en la categoria de dones de més de 70 anys. Després de 162 maratons a París, Estocolm, Nova York, Frankfurt, Montpellier o Carcassona, l'atleta s'ha convertit en una gran referent feminista. Per totes aquestes fites i el significat que tenen a darrere, el grup de dones de Sant Feliu ha decidit batejar la pista poliesportiva amb el seu nom. Ho explica l'alcalde del poble, Artur Colomer.
Sí. Bé, en aquest cas va ser una iniciativa que va sortir del grup de dones de Sant Feliu, del poble, que ens van plantejar doncs, aquesta iniciativa, aquesta proposta, per a què ens semblaria. I, evidentment, des del primer moment doncs, ens va entusiasmar la idea de poder posar nom a la pista.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va tancar la construcció de la coberta de la pista poliesportiva a finals de desembre. Les actuacions en l'estructura metàl·lica i la coberta de panells ja s'han finalitzat. El consistori també ha acabat de condicionar els entorns i arreglar les voreres. Colomer valora la importància que cada vegada hi hagi més noms de dones als espais públics.
És una iniciativa que és molt bona perquè a Sant Feliu mateix hi ha molts pocs carrers, pocs llocs que hi hagi noms de dones, no? I això ens va treure molt i és una cosa que doncs, jo crec que les administracions doncs, també hem de fer-hi un esforç doncs, perquè no hi hagi tants noms d'homes. I
la inauguració de la pista poliesportiva de Sant Feliu de Pallerols ha tingut lloc a finals de maig en un acte molt emotiu al municipi garrotxí.
I avui a la contraportada parlem del piercing. Avui vens a Ràdio Lot, precisament, és el seu dia mundial. La professionalització cada cop és més present en aquest món. Avui en dia les persones es documenten i es fixen més en allò que es volen fer i es volen assegurar que el lloc on vagin a fer-se un piercing tinguin en compte la higiene i la seguretat. Per la seva banda, professionals del sector insisteixen que els piercings no s'han de posar mai en pistola i que cal assegurar-se que els centres tinguin certificats. Pel que fa a les modes, van canviant amb el pas dels anys, tot i que els més comuns continuen sent els piercings al nas i a l'orella. Avui, precisament, divendres 28 de juny, és el Dia Internacional del Piercing.
Els piercings que es posen més continuen sent a l'orella i al nas, però cada dia cobren més protagonisme els piercings als mugrons i al melic. En Carlos Jiménez porta diversos piercings.
M'agraden perquè trobo que és una manera original de portar coses al teu cos i ser diferent als altres. I normalment em fixo en coses que no porti la gent, normalment. Com per exemple aquí que porto tres dilatacions a la mateixa, al mateix forat o a la mateixa orella i pues, coses originals i diferents que els altres.
Segons els experts, la millor època de l'any per fer-se un piercing és durant la primavera. A l'estiu també, però cal tenir en compte no banyar-se a la piscina, almenys les dues primeres setmanes de fer-te'l. En canvi, es pot anar a la platja sense problema. La gent que es vol posar piercings cada vegada es mira més les condicions d'higiene i de seguretat per evitar mals majors.
Sobretot que siguin professionals la gent i que et donin una mica de confiança, la veritat, perquè si no, no trobo que no te'l vindries a fer.
En aquest sentit, els professionals també recomanen vigilar amb el material del piercing. En parla Cristina Pineda, piercer d'Olot.
Els piercings s'han de ficar un autoclau, s'ha de fer un procediment d'esterilització, de neteja i, molt important, que el material sigui titani grau implant per l'hora de cicatrització, que ajuda a cicatritzar i no produeix ni al·lèrgies ni mals a l'hora de la perforació i de la ferida.
Professionals com la Cristina també asseguren que els piercings mai s'han de fer amb pistola. De fet, en algunes comunitats autònomes de l'estat espanyol tenen lleis que restringeixen en aquest sentit.
Una de les altres coses molt, molt important és que mai sigui amb pistola. Mai. Ni pistoles, ni aquestes màquines de Shein, d'Amazon i això, mai. Sempre amb agulla. Pistoles el que fan és que la curació sigui més tardia, et pugui trencar el teixit muscular, amb la mateixa peça que ho fan amb les pistoles no et deixa l'espai suficient per la inflamació del piercing i la curació, és un impacte massa directe, després les pistoles mai estan esterilitzades i amb això es poden agafar moltes infeccions.
Per tenir un bon procés de cicatrització és imprescindible utilitzar bastonet, sabó i aigua un cop al dia i durant una setmana. Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional del Piercing. Anys enrere podia semblar que fer-se piercings era cosa de joves, però professionals del sector asseguren que avui en dia persones de totes les edats es posen aquest tipus d'elements decoratius pel cos humà.
Amb els piercings com a protagonistes, tanquem l'informatiu migdia d'un divendres marcat per aquests talls als túnels de Bracons, per aquest defecte en el viaducte que connecta la rotonda de Sant Esteve d'en Bas amb els túnels que també, evidentment, són la via principal de connexió amb la comarca d'Osona i, evidentment, amb la demarcació de Barcelona. A partir de les 3, més detalls d'aquesta informació, qualsevol notícia d'última hora al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon divendres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.